habla contigo y nadie más, nada puede sufrir.
I ara tenim a David Vicentelles, alcalde de Torrent-Besora i també diputat provincial. Bon dia.
Molt bon dia.
Alcalde durant 22 anys.
Així és. Així
22, eh?
Ja fa uns dies que estem ja en el món de la política.
I fa poc més de 2 anys ha sigut diputat, ojo, en cartera, que es diu, fa escassament 2 anys. Què troba més complex, ser alcalde o ser diputat?
Ser alcalde, totalment. Al final, l'alcaldia, encara que sigui en este cas, soc alcalde de Torrent-Besora i és un poble relativament menut, al final la dedicació que tens que tindre sent alcalde, jo he viscut tots aquests anys, és de 24 hores, és 24 hores 7 dies a la setmana. Al final tens que estar pels teus veïns i un poc els teus veïns esperen això de tu també. A més, els municipis minuts, doncs tots mos coneguem i esperen tindre una persona propera que els escolte i que intenti ajudar quan hi ha algun problema.
El fet de tindre una perspectiva local, com ha afectat a la seva tasca a nivell provincial?
Bueno, pues jo crec que positivament. Al final, jo sóc el gran defensor, no, dels municipis xicotets allí en la Diputació. Jo sóc el diputat, en este cas, de l'equip de govern que representa un ajuntament més xicotet, no? I una comarca possiblement també. Entonces, jo crec que aquesta visió de poble xicotet és molt important a la Diputació. Jo sempre ho he pensat i sempre tots diuen, no, és l'Ajuntament d'Ajuntaments, però és l'Ajuntament dels Ajuntaments xicotets, no? Al final, jo sempre he pensat que la Diputació és una ferramenta fonamental pels ajuntaments més minuts, que si no estigués n'hi hauria que crear-la. Jo sempre he cregut, he cregut molt en la Diputació i pense que té que seguir siguin així, que els municipis minuts tinguem pues, molts servicis i moltes qüestions que si no fos per allà pues, seria molt difícil poder-les prestar als nostres veïns.
Clar, vostè me diu això i jo pense, vostè com a alcalde s'ha posat uns reptes, com per exemple crear una comunitat energètica, això li farà crear-se reptes també com a diputat?
Bueno, al final, també entres a una diputació, no? Jo les àrees que porte pues, tenen que veure en part també en municipis minuts, com forma el tema de camins rurals, per exemple, i després també porte altres àrees que no tant, no? Al final el Consorci Provincial de Bombers també és una entitat, no? que també és una entitat gran, en molt de personal, que també presta els serveis als ajuntaments xicotets, però sí que és veritat que a la millor la visió en certes àrees té que ser diferent, no? Ja no és la visió local dels teus veïns, al final la visió és d'una organització molt gran, un grup de gent en moltes necessitats que ens vam trobar quan vam entrar a governar, que tenim que estar tots els dies, no? Jo al final pues, és el que m'ocupa i me preocupa en aquests moments el Consorci Provincial, perquè volem deixar-lo on sempre havia estat i crec que serem capaços en esta legislatura, en Marta Barratxina al seu capdavant, en poder deixar aquest consorci a l'altura on tindria que estar en tots els recursos, tant de personal com materials, perquè veiem que quan vam entrar, bueno, jo ja coneixia antes d'entrar inclús l'estat del mateix consorci, veiem que tenia molta feina que fer.
És que afecten a la seguretat i a l'emergència, eh? És que és una responsabilitat la que se té portant esta àrea com és la de el Consorci de Bombers. Comporta prendre decisions que afecten a moltíssimes persones, és a dir, si no se disposen de recursos, dels recursos que necessitem a la província, posem en perill les vides.
Totalment, al final nosaltres ens devem al ciutadà, però jo sempre ho penso i antes d'arribar a prestar aquest servei al ciutadà som la gent del nostre consorci i al final tens que tindre recursos i tens que tindre la capacitat perquè el personal del Consorci Provincial de Bombers, no tan sols els bombers, que també, però tota la gent que forma part d'aquest consorci tingui les millors ferramentes en el millor moment i crec que és vital això, per poder prestar després aquest servei al ciutadà. Si no comencem per protegir els que ens protegeixen, la veritat que anem molt mal, no? Perquè no podem donar aquest servei de qualitat. I precisament és el que estem fent. Conforme vam entrar és el que estem fent. Dotar el consorci de més personal, de més places, traure totes aquestes places al final que se cobrisquen de la manera que toque, i per l'altra part comprar aquest material, perquè aquests 4 anys la veritat pues, que el consorci no ha tingut totes les ferramentes que hagués calgut, i això portem 4 anys de retras.
Clar, vostè, quan jo comença a parlar de Diputació, se centra en un dels temes, que és el Consorci de Bombers, i és el que tinga més transcendència al ciutadà, però també porta el parc mòbil i també porta els camins rurals. Els camins rurals, crec que, bueno, que les ajudes que donen, per a que la gent ho tinga clar, són els municipis menuts, no?
Sí, s'està establert així, la Diputació, conforme diem antes, al final pues, té que ajudar als minuts, els grans també, com no, però en especial importància als municipis més minuts. Okay. La veritat que hi ha molts termes municipals, que m'estic donant compte ara, per tota la província, termes molt extensos, que tenen molts quilòmetres de pistes, i crec que és una ajuda molt important. Al final és una ajuda, podríem dir, en espècie, no?, als ajuntaments, però sí que crec que tenim que estar ahí, tenim que estar recolzant-nos. El que no podem fer o esperar que municipis menudets, més està corrent ara municipis d'esports que no superen els 50 habitants, que puguen tindre una capacitat per poder ser, mantindre i tindre aquests camins de manera adequada. Al final la Diputació té que suplir aquesta mancança i jo crec que estem en la línia. Nosaltres des del minut 1 vam veure, i la nostra presidenta va veure, que el tema de camins rurals n'hi havia que recolzar-lo, i hem continuat en aquesta línia. El que volem és que cada vegada més puguem tindre més serveis i puguem tindre més ajuda, i inclús pues, bueno, ara quan han tingut aquestes fortes pluges, que també han tingut molts municipis, han tingut moltes destrosses, pues, inclús han tingut haver de ficar més diners en el contracte per poder arribar a més municipis i en més quantitat, perquè hi ha municipis que la veritat que les pluges es van veure molt, molt, molt afectats.
Clar, estem parlant de municipis de menys de 10.000 habitants, perquè clar, com que els grans municipis es poden permetre el poder tindre els seus camins arreglats, perquè clar, vostè ve d'una població, sent alcalde, que té aproximadament uns 100, 160, 170 habitants, que haurà patit.
Sí, llavors nosaltres el terme la veritat que no és tan extens, tenim molts de camins, però no és un terme extens, però jo, per exemple, li vaig a ficar un exemple, al costat és el terme de Culla, que té 10 vegades l'extensió que té el municipi de Torremesora. Doncs pues, això significa pues, que hi ha molts accessos, hi ha molts camins, habitants té pocs més que Torremesora, bueno, uns pocs més sí, però que tampoc no tanta la diferència, i el que vull dir que aquests ajuntaments pues, tenen que fer un especial esforç per poder arribar a que tinguin tots aquests serveis coberts i que puguen tindre aquest accés, perquè al final pues, la gent té el mateix dret, no?, de viure en un municipi com el nostre, com en una gran ciutat. Al final la gent paga els seus impostos i vol que tingui els seus serveis en qualitat.
En aquest cas sí que els camins rurals, una persona que és alcalde d'un municipi menut està molt sensibilitzant aquest aspecte, però per exemple, vostè porta també l'escola taurina, per què aquestes àrees? És a dir, jo no sé ben bé com se fa este repartiment, no?
Bueno, al final, pues, mires les persones que tens, no?, i mires les capacitats d'aquestes persones, no?, i les, no sé si en aquest cas podíem parlar d'afició, que sí, el tema d'escola taurina podíem parlar d'afició, com no, perquè al final les veus, és un acte cultural i al final estem en una província també molt, molt taurina, i suposo pues, bueno, que al final la presidenta pues, va tindre a bé de pensar en mi per portar aquestes àrees, i jo encantat de que me les donés. L'escola taurina és sí, n'hi ha que tindre afició. Al final els bous estem, el que he dit, en una província que deu ser la major d'Espanya en el tema de bous al carrer. Però jo crec que també l'escola taurina té cabuda dins d'eixe món, i pensem que com a administració, en aquest cas provincial, tenim que seguir recolzant no tots aquests xiquets que ens venen a l'escola, que volen aprendre l'art de la tauromàquia, i jo crec que si no és així, al final ens estem enganyant nosaltres mateixos. Al final és una tradició i és una costum que tenim inculcada dels nostres antepassats.
Vostè me diu que té que seguir recolzant. Estava recolzada quan vostè entra?
Bueno, nosaltres vam petar diverses qüestions que estaven a millorar, no? Al final l'escola taurina ens han trobat 4 anys que pràcticament ha estat amaga, no se li feia cap tipus de publicitat, ni se li permetia així en redes socials, ni tot això que avui en dia la gent ho veu i ho gasta. I jo crec que va ser una errada, no? Aquests 4 anys han sigut 4 anys perduts en l'escola, perquè no hi ha hagut l'activitat que hagués tingut, que per una part l'activitat i per l'altra la visibilitat que hagués de tindre l'escola. I precisament és el que hem canviat. Per una part, això, ara l'estem traient notes de premsa, estem anant a tots els llocs, estem anant en els xiquets on vagin a torejar, estan anant el diputat pràcticament el 100% de totes les seves activitats, i estem traient tots aquests festejos i aquestes classes que estan fent els xiquets. I per l'altra part, també enguany, també un poc subratllar que hem augmentat també el pressupost de l'escola per poder arribar a portar aquesta escola a molts municipis, que és l'essència que sempre he compartit, i crec que la majoria dels que ens agraden els bous, que puguem portar aquestes classes pràctiques a més municipis, perquè al final és un acte que és molt bonic, anar a un municipi, de poder explicar pues, conforme se formen els xiquets, conforme aprenen aquests valors, no? D'una escola taurina, que no és tot saber torejar, és aquest respecte, aquesta disciplina, aquestes coses que inculquem en l'escola, que jo crec que això, portar-ho als pobles, és molt bonic.
I si parlem del parc mòbil?
El parc mòbil, pues, bueno, el parc mòbil, al final sóc també el responsable, no, de tots els vehicles que hi ha en la Diputació. La Diputació té moltes àrees, no? Moltes àrees que cada una pues controla el seu tema, però al final els vehicles, no? I tot la maquinària que tenim en la Diputació, tot passa per aquest parc mòbil. Hi ha un taller, és on se reparen, on se fan els manteniments, on se té en compte totes aquestes qüestions. I la veritat que també és una àrea que a mi m'agrada, no? Personalment, el tema dels vehicles i la maquinària, i crec que també és molt important, perquè al final la Diputació és una entitat molt gran, que té moltes àrees, i totes aquestes àrees, pues, això, necessiten d'aquestes infraestructures, d'aquestes maquinàries i vehicles ben mantinguts, i d'alguna manera, pues, que puguem continuar en aquesta trajectòria, perquè si no fos així, al final mos devem al ciutadà, i un euro que puguem estalviar dels seus impostos és important, i després aquest euro dedicar-lo a alguna qüestió que sigui d'importància i que sigui que li faci falta als nostres veïns, crec que mos devem en això.
En aquest cas, quan a vostè el designen aquestes 3 àrees i veu el que necessita, clar, vostè es posa davant de la presidenta, i és quan cada un, perquè al final un equip de govern el que fa és dividir-se i després demanar el que li fa falta. Perquè, clar, en aquestes 3 àrees hi ha una partida de pressupost molt important.
Sí, només cal referir-se que, per exemple, en el Consorci Provincial de Bombers, l'aportació de la Diputació són sobre els 14 milions d'euros. Estem parlant que en un pressupost de 207, crec que s'ha aprovat enguany, que ja, sí, per cert, ja el tenim en vigor esta setmana, que ens ha costat, perquè alguns s'han empenyat en que no es quede endavant, que això també m'agradaria recalcar-ho, que al final crec que algun partit polític encara està empenyat, que encara no se creu que hagi perdut les eleccions. Entonces, fique tots els pals i tots els impediments perquè això
així quedem, perquè endavant. Com se poden posar impediments tenint una majoria absoluta com tenen?
Bueno, al final utilitzen totes les ferramentes, i el que no han pogut guanyar en unes eleccions, pues, intenten guanyar-ho d'una altra manera. I jo crec que aquests pressupostos són els millors que ha tingut mai la Diputació, on se faran moltes infraestructures als municipis. Estem parlant de carreteres, estem parlant de depuradores, estem parlant de pous d'aigua per a poder veure la gent dels municipis, que són coses bàsiques. I votar en contra o voler que no isquen aquests pressupostos endavant, crec que és una errada molt gran, perquè aquests pressupostos, la veritat, que conforme els vam preparar i els estem mirant nosaltres mateixos, és que veiem que era, i és que això és impossible que a una persona no li paregui bé, perquè estem parlant de serveis bàsics per a totes les poblacions, i no en aquest cas se mire colors polítics, se miren les necessitats, que és el que a mi m'agrada d'una diputació com la nostra. Que mirem les persones, mirem el que els alcaldes ens han dit, ens han demanat, i és el que nosaltres hem ficat en aquests pressupostos. Entonces, era pràcticament impossible que això no es quere, i la veritat que no ho aconseguiran, ni molt menys, perquè nosaltres al final el que volem és continuar ajudant, que veiem que hi ha unes necessitats bàsiques que tenim que cobrir.
Està el pressupost en marxa, 14 milions d'euros dediquen al Consorci de Bombers.
Correcte, és l'aportació que fa la Diputació, d'aquest pressupost fa l'aportació al Consorci de Bombers per pagar les despeses que pugui tindre, brigades...
Li han donat el que vostè volia,
de mitigació.
Li han...
La veritat que de les àrees...
De
les àrees que inclús hem augmentat ha sigut el Consorci Provincial de Bombers, perquè la presidenta s'ho creu, la presidenta sap les necessitats que tenim, i crec que ha tingut a bé en este cas pues permitim, no?, que puguem tindre el també per una altra part nosaltres el pressupost més alt de la història d'este consorci, que passa dels 24 milions d'euros per poder cobrir totes aquestes mancances que diem antes, tant de personal com de material.
I esos 14 milions d'euros s'emplearan en crear noves places, material nou, diguem en què van emplear-se.
Sí, al final, mira, tenim ahí previst una construcció d'un parc nou en Oropesa, que crec que també és una demanda que ja venia tenint este consorci, i crec que ja és hora. També Oropesa té una àrea operativa molt gran i se mereix pues, un parc conforme toca.
En este moment, quants parcs tenim?
Tenim 4 parcs professionals, els tenim repartits bàsicament pel litoral. Estan Benicarló, Oropesa, Nules i bueno, Segorb està més en l'interior, però són aquests 4 professionals, i després també ens apoyem en 5 parcs de voluntaris, de bombers voluntaris, que això sí que estan distribuïts per l'interior de la província. Total 9, més 12 de bombers forestals, que això ja el personal és de la Generalitat, però els parcs sí que depenen del Consorci.
I el parc nou d'Oropesa, per què nou Oropesa?
Perquè veiem això, el que t'he dit, que l'àrea operativa que portarà aquest parc té que estar ahí. Al final, Oropesa en si mateix ja és una ciutat turística, no?, que en estiu multiplica els habitants en diverses xifres, i creiem que el parc té que estar ahí, mos creiem que el parc té que estar ahí, dona cobertura també a una part d'eixe interior que té eixa àrea operativa. Veiem el parc que tenim ara és un parc molt reduït, en unes dimensions menudes, i ja s'ha quedat molt envellit, i pensem que eixe parc nou és el futur, no?, d'este consorci. De fet, serà, si al final acabem podent-lo construir, que crec que sí, vamos, serà el més gran del Consorci Provincial de Bomberos, serà el parc en més capacitat per poder tindre més bombers i més efectius.
Quan parlem d'infraestructures com aquestes, parlem també de renovar tots els aparells que estan gastant els bombers.
Sí, així és. Tenim vehicles, tenim màquines, tenim...
Per a renovar.
Sí, i volia dir-ho perquè se van fent velles, i si no penses en renovar-les i en actualitzar-les, després també hi ha nova tecnologia, que van eixint novetats, i jo crec que tenim que anar adaptant-nos. El consorci s'ha d'adaptar a l'època que estem vivint i a les emergències que estem tenint, no? Al final, l'exemple podem tindre així fa 4 dies en el Dana. Vam ser dels primers consorcis que vam anar a ajudar. El primer dia, de fet, ja vam enviar rescatistes perquè poguessin fer vols de reconeixement, però al final el que volia dir això és que dins del consorci tenim una unitat de maquinària i logística, que és una unitat que està funcionant molt bé i està treballant més i mig, de fet en què estem anant, traient aigua dels baixos, traient fang d'aixos baixos, ajudant a les persones, com aquell que diu, sense esperar res a canvi, no? Al final crec que ha sigut una tragèdia molt gran, i nosaltres com a consorci, dins de les possibilitats que teníem, que també estem en alerta roja, pues,
clar, és que nosaltres estem resposta. També en una situació un poc complexa. Qui com pren aquesta decisió el diputat de Bombers? És a dir, com envies si després així ens fan falta? Perquè, clar, la plantilla que hi ha en aquests moments és la que hi ha.
Sí, no, així és. Al final pues, se tracta de veure tots els recursos que tens disponibles i intentar pues, enviar gent conforme ho van fer-ho en València, però el que diem, estem en alerta roja, al final pues, tens que tindre gent així davant de qualsevol emergència també, sí, que de fet una tarda en la zona del Baix Maestrat també van tindre complicacions, però bueno, van previndre-ho, van tindre previst, sabíem que podia passar, i teníem la gent i així no ho vam fer. Inclús vam enviar hasta l'helicòpter de rescat, que va tindre que actuar en un parell de coses, i vam poder donar servei tenint el tema de València, pues, l'ajuda que vam poder també enviar. Vam poder fer compatibilitzar una cosa en l'altra, però no és fàcil. Al final són decisions que se prenen I la veritat que lo, voldria ser bé per a tots i hi ha vegades que costa, no? De
clar, quan parlem de voler fer bé per a tots, en aquest cas el diputat quan pren esta àrea té que sentar-se a parlar en tot el món. Hi ha opinions de totes classes. És ben complicat, vostè té sindicats davant, té personal que se li anava fent major, gent, i clar, estem parlant de que un bomber, quan va fent-se major, va perdent facultats. Si no se renova, el que corre perill és el ciutadà. És a dir, ha pagat un poc els plats trencats de tot este temps?
Sí, d'efecte, així no és, però tampoc no... Jo sóc una persona que tampoc no visc donant les culpes als demés. Jo en este moment sóc jo el que té que solucionar el problema, estic jo sí com a diputat de bombers, i crec que tenim la solució en la mà. Al final sí que
clar,
és veritat que...
Aquesta solució ve en un temps determinat, durant aquest temps
no
s'ha de mantindre el tipus.
No tens la vareta màgica per canviar les coses d'un dia per a un altre. Però sí que tenim la solució, creiem que som capaços de poder-ho fer. De fet, en poc temps ja teníem una oposició en marxa per poder, per poder tindre totes les places que tingueren vacants cobertes, i el que està dient, el dia a dia pues, hi ha jubilacions, la gent se va fent gran. Sí que és veritat pues, que dins del consorci també tenim activitats, no?, per la gent que ja no pot estar a primera línia perquè té algun tipus de per lo que siguin els anys, no és el mateix una persona de 30 anys, no?, com una persona de 50, però sí que tenim altres activitats que són activitats de formació, de manteniment, altres activitats que aquesta gent l'anem ficant en aquestes àrees i ja no estan en primera línia d'eixida, no? Que si fan falta, al final, en tota l'experiència que ells tenen, la veritat que hi ha vegades que me deixen assombrat, no?, d'una persona que ha treballat tota la vida al Consorci Bombers, la sabidoria que arriba a tindre, i dic que llàstima, moltes vegades penso que aquesta persona se tingui que jubilar per edat, perquè al final també és un dret, però tota aquesta sabidoria que s'emporten, i que és una llàstima que no se pugui emplear, no?, en un consorci com el nostre, perquè hi ha vegades que això, que la persona jove que entra de nou pues entra en molta il·lusió, però no té aquesta experiència que pugui tindre una persona gran. I al final pues, se tracta un poc de conjugar una cosa en l'altra. Però jo crec que en poc temps li pegarem la volta a tot això, i crec que serem capaços, a lo llarg de la legislatura, de tindre un consorci de bombers a l'altura de les circumstàncies i el que la província de Castelló se mereix.
Evidentment que siga exemplar, perquè després ells se junten també a altres llocs i també parlen entre ells. Per exemple, el lideratge seu en Torrent-Besora és indiscutible. Espera vostè tindre aquest lideratge també en les seues àrees?
Bueno, al final pues, tots treballem, no?, per millorar el dia a dia, i jo crec que l'essència que he pogut ficar jo estos 20 anys en Torrent-Besora, sóc capaç de poder-la també transmetre les meves àrees. Sí, si la contestació és sí o no, és que sí, totalment.
Ha escoltat vostè quan ha entrat?
Molt. He escoltat moltíssim, moltíssim, perquè és una àrea de que jo la coneixia, però al final pues, no pots dominar totes les àrees que t'agrada més o t'agrada menys, però de les coses que primer vaig fer, eixir al carrer, anar als parques, sentar-me en els sindicats, sentar-me en tot el món i empapar-me de tota aquesta informació, que crec que m'ha vingut bé, no? Perquè al final pues, coneixes, però no coneixes realment la realitat del dia a dia, i també t'ajuda a prendre decisions, conèixer la realitat i poder estar en contacte. Jo, hi ha gent que inclús m'ho diu ara, m'hi criden per telèfon, ostres, que antes no podia parlar jo amb el diputat, i jo, pues que llàstima, que llàstima, perquè m'estàs aportant moltíssim, m'estàs aportant molta, molta sabidoria i molt de coneixement en qüestions o en àrees que la millor és que prendre decisions i no tens prou datos per poder-les prendre. I jo crec que és bàsic escoltar.
Vostè és del que pensa que els atacs personals van en el càrrec?
Bueno, jo sóc una persona que jo sempre penso en positiu, i jo els atacs personals me'ls deixo a una banda, i jo sempre penso fer el millor per a tot el món, i si no ho aconseguis, pues, bueno, que me disculpen, però jo la millor voluntat la hi fica. Jo no crec en els atacs personals, perquè crec que no aporten res en la política. Jo he estat molts anys en Torrent-Besora governant, i jo crec que no és bo. Al final, quan una persona té un problema, el millor que pot fer és vindre, dir-lo, i jo com a polític, o en este cas com a consorci de bombers, ficar una solució el abans possible. Res més, jo tot el que passi d'ahir, jo no crec en aquest tipus de política, i el que la practique crec que s'està enganyant.
En este cas, Torrent-Besora, vostè els objectius que volia aconseguir, tenint el que té, és a dir, és un poble menut, Creu que els ha alcançat?
Molts dels que teníem, sí, me'n falten encara per aconseguir.
O sigui, que encara, encara vol aconseguir, eh?
Encara vull aconseguir res més, però Torrent Besora tenia... mira, parlant de Diputació, en el primer moment que vam entrar nosaltres teníem un problema en l'accés de Torrent Besora, que tenim una carretera de l'accés al poble que no eren les condicions que tenia que ser. I en molt poc temps van aconseguir que se feren un accés de 7 quilòmetres. Uh-huh. La Diputació de Castelló va veure que Torrent Besora li feia falta això i se va fer. I se va fer. Al final és el que diem, tenim que ajudar al que necessiti ajuda. En aquest cas, en el municipi, ens van veure abocats a demanar aquesta ajuda i ens se va prestar i se va fer. Després, pues, el poble, pues, la veritat que, potser soc jo el menys indicat per dir-ho, però és veritat, el poble ha pegat un canvi de dalt a baix. Al final, el municipi és un municipi xicotet, els carrers, per exemple, me recordo quan vam entrar que tenien moltes mancances, moltes necessitats, estaven de molts anys i poquet a poquet, un any rere any, pica, no, com allò de pica pedra, poquet a poquet vam anar pegant-li la volta i jo crec que Torrent Besora, pues ara, en el 2025, és un municipi, segueix sent un municipi xicotet de la província de Castelló, però jo crec que té molts servicis, que és un municipi que jo crec que val la pena viure. Estem relativament prop de les grans ciutats, tenim, el que he dit, molts servicis, tenim metge, tenim escoles encara obertes, que l'Ajuntament també tenim inclús hasta comedor escolar, ara que dic de les escoles, i la veritat que és un municipi molt tranquil, molt agradable, i molt a gust per a viure. Que té que dir el seu alcalde, no?
Jo li preguntava d'on viu? Vostè me deia ramader, agricultor i fins i tot té dos. És industrial, ara, també?
Sí, el municipi tota la vida ho ha sigut agricultura i ramaderia. El que passa és pues, que aquestes dues explotacions, com bé diu, van veure que al final la ramaderia tenia que anar un poc més allà, no? Tenia que transformar el seu producte, no tenia acabar ser el seu negoci venent el seu producte a un tercer, sinó que transformar-lo va pensar que li podia donar un valor al seu producte, que la veritat que ho han aconseguit. Primer vas començar una explotació que tenia les típiques ovelles de tota la vida, típica ramera de tota la vida, i després vas començar l'altra que tenia cabres, no? Al final pues, tenen els dos tipus de llet i fabriquen els seus derivats, fabriquen collars, fabriquen iogurts, fabriquen tartes, fabriquen formatges, fabriquen una muntonada de coses que la veritat que, a més de que els va bé, i jo supercontent, no? de que els vagi bé i que donen tots aquests llocs de treball al municipi tan xicotet com el nostre, al final acaben portant el nom de Torrent Besora per tota la província, inclús per tota la comunitat valenciana. No?
Estan a part d'aquesta comunitat energètica que van fer, que això és important dir-lo, perquè la gent se faci una idea, el que no va sentir, perquè a més van ser notícia, quan vostès decidissin generar una riquesa per al poble com és la comunitat energètica. La tenen, no?
Així és, i va ser una època de les més complicades perquè estàvem en plena pandèmia, no? Com se va crear la... Va vindre un dia un dels propietaris d'una d'aquestes empreses i em va comentar la idea i em va dir, no, mira, podíem muntar una comunitat energètica, i jo en aquell moment no sabia ni de què me parlava, no? Era una cosa insòlita, que a la província de Castelló no hi havia cap de crear de comunitat energètica, i lo típic que fem, no, ara les persones, entrar per internet i buscar el que és una comunitat energètica, i ho vaig veure i dic, ostres, pues és una cosa que seria un benefici per a les empreses i pel municipi. I va néixer d'ahir, va néixer pràcticament en plena pandèmia, vam ser capaços de demanar unes ajudes de la Generalitat, la Generalitat molt les va donar, i van muntar una comunitat energètica. En aquestes dues empreses hi ha una instal·lació fotovoltaica, que cada un dels membres té la seva participació i l'Ajuntament també té la seva. Entonces, és beneficiós per a totes les parts, no? És una qüestió que l'Ajuntament tenia que estar en aquell moment, si no recolzava la idea no hi havia, no podien optar a la subvenció en aquell moment. I la veritat que va ser, jo crec que va ser un antes i un després, no? Torrent Besora, que poguerem tindre una comunitat energètica, que va ser l'inici de totes, no? Ara molts municipis ja tenen les seues.
Ja, però en aquell entonces
en aquell moment
ser notícia.
Vam ser, sí, me recordo que se va fer molt de ressò
per tots
els mitjans i redes socials i demés, que tinguérem una comunitat com la que havíem muntat.
Jo sempre dic el mateix, quan ho diu un mitjà de comunicació, veritat és, Per què? Perquè si el mitjà de comunicació no diu algo que és verídic o no contrasta la informació, sí que té una pena. Les xarxes són molt sofrides, que vostè ja ho sap. Sant Antoni, en Torrembesora.
El tenim ahir. Sant Antoni Torrembesora és un Sant Antoni, jo és, i a mi que me perdonen, és que els agraden les festes d'agost, però és de la festa que a mi més m'agrada i més entranyava. Més records me venen a mi de quan jo era xicotet. La veritat que Sant Antoni la Torre és una festa que a Sant Antoni se celebra en molts municipis, però sí que n'hi ha que recalcar que Sant Antoni la Torre és important, no?, que té que dir també el seu alcalde per al seu municipi. És una festa que està combinada de dos parts. Està combinada de la part de la festa dels quintos, la festa dels quintos, no?, que antes se n'anaven a la mili, tenien la seva festivitat, i la festa de lo que és el Sant Antoni, els majorals i tal i com ho formeu, ho coneixem molts. Lo insòlit de Torrembesora és que la foguera de Sant Antoni no preparen la foguera els majorals, sinó que preparen la foguera els quintos. És una cosa un poc no estranya, però sí que és diferent a la resta de municipis. La veritat que la festivitat dels quintos se va celebrar una part, ja la van celebrar el mes de desembre, on van al monte a portar la nenya i portar per a poder fer la foguera, i el dissabte dia 25 per el dia és la festivitat d'ells, que van a l'església, trauen el seu sant dels quintos i fan tot el dia encenent la foguera, s'encén per el dia, l'encenen els quintos, com és d'això l'encenen ells, i la foguera se manté, no és una gran foguera que s'encén i s'apaga en seguida, se manté el temps durant tot el dissabte i el diumenge, hasta hora de missa del diumenge. Entonces, lo que dia, per la nit, o una vegada se fa de nit, ja comença Sant Antoni, i els quintos ja deixen la seua festa, i ja comença Sant Antoni, que és la que organitzen els majorals. Els majorals ho tenim dividit en sectors pel municipi, hi ha un carrer o dos, i les pedanies que corresponguen en eixe sector, i cada any s'encarreguen uns d'organitzar la festivitat. I la veritat que molt bé.
Després també,
la gent de tot alrededor, mira el que et dic, que estan esperant tots a veure quan és el Sant Antoni i la Torre per no ficar el Sant Antoni el mateix dia al seu municipi. La veritat que sí, la gent d'alrededor és una festa que, bueno, relativament és menuda, però que sí que ve molta gent
molt participativa
de la contornar. Venen molts cavalls. La veritat que enguany mateix també se farà un tir i arrastre durant el dia allí al municipi. I al final, pues això, se tracta d'omplir un cap de setmana, pràcticament, després no sé, l'altre dia, el diumenge, aquella nit se repartís la coqueta, òbviament, conforme fent alguns municipis, i en ser l'altre dia els majorals fan la festivitat de trauen el sant a l'església i conforme toca, i se fa un fin de setmana pues, ple d'activitats, també la comissió de festes, també fa un dinar, i també, bueno, aquest fin de setmana en Torrembesora no se para.
És a dir, que en Torrembesora hi està, se pot dir que se dobla la quantitat de gent?
O inclús triplicant. Aquest fin de setmana és brutal, és brutal, la gent, hi ha moltes cases de segona residència, no?, que venien dels seus avis o dels seus revesavis, i tots venen quan és Sant Antoni al municipi, i aquest fin de setmana el poble s'ompli de gent i d'alegria.
Estem parlant, per recordar a la gent, que seran els dies...
El dia 25 i 26, en aquest cas.
25 i 26 de gener.
De gener, sí. Al municipi de Torrembesora, des d'ací, des dels micròfons, aprofitem també per convidar a tota la gent que es vulgui apropar aquest dia, o bé per el dia, o per la nit a les 7:30 de la vespre, no per la nit, per la vespre, a guanyar la coqueta de Torrembesora, que també és una coqueta molt bonica, en paperà, en un logo de Sant Antoni, allí s'heu apreciat molt el tema del Sant Antoni.
Per cert, quan és Sant Antoni, també els bombers fan falta.
Pues bueno, també tindrem, també tindrem bombers precisament del consorci allí en Torrembesora, mira.
I els camins hauran d'estar ben arreglats.
Correcte, perquè puguen passar tots els veïns.
És a dir, tenen de tot. Pues bé, jo dir-li a David Vicente que té esta casa a la seva disposició per a que conte tot allò, totes aquestes novetats que vagin tenint en els seus càrrecs diaris, que en són molts, i de molta envergadura, vaja.
Pues bueno, moltes gràcies per haver-me convidat, encantat d'estar avui així amb vosaltres, i des de luego quan puguem tornarem i contarem totes les novetats que tinguem a la Diputació, que seran moltes i bones.
Gràcies.
Línies en el mar, que profundo y sin domar, acaricia